progressa de manera reiterada, venen a, diguem, a increpar, a intentar fer els seus vídeos, les seves pseudonotícies, doncs a les rodes de premsa, i generar els seus titulars. Però jo, quan he vist la notícia que treu el diari.es, no m'he sorprès tant. Primer perquè és evident que la Comunitat de Madrid doncs, té les seves terminals i que el PP madrileny també, i és evident per on passen. I després perquè aquests pseudomitjans, encara que tinguin molt poca audiència, funcionen amb una cadena que té la seva lògica des del punt de vista de PP, que és tu generes una informació, encara que sigui falsa, doncs ja hem vist ara amb el cas de la Begoña o amb el germà de l'Ayuso, amb el germà de Pedro Sánchez, o aquests últims casos que hi ha hagut, doncs tu generes una informació falsa, encara que sigui un mitjà amb molt poca tirada. Aquesta informació falsa l'utilitzen entitats que també, d'alguna manera, tenen vincles amb el PP i amb l'extrema dreta madrilenya, com Manos Limpias o Hazte Oír. Aquestes entitats ho porten als jutjats i els jutjats obren causes. I, com a mínim, durant uns mesos tens l'ombra de la sospita planant sobre les figures que estan assenyalades en aquestes causes. I, per tant, això és una estratègia que funciona perfectament i que l'estem veient com s'ha utilitzat en els últims anys, ja des de l'època de l'independentisme i Podem fins ara. I no m'ha estranyat gens que això funcioni així. És més, no crec que se n'amaguin massa.
Clar, el problema aquí és que el govern d'Ayuso dona aquests diners, no?, amb uns criteris subjectius i fins i tot legals, que això va vinculat amb això que deies, Pau, de la regeneració democràtica. Veurem com acaba materialitzant-se això, també si des de Madrid té algun efecte el que diguin des de Madrid, Madrid Congreso. Però és cert que no es podria entendre tota aquesta galàxia que es coneix, no?, com la fachosfera, sense els diners que hi han destinat els governs populars precisament de Madrid, no? I aquests objectius, aquests mitjans no tenen com a objectiu en cap cas informar, sinó protegir i enaltir molt aquesta figura d'Ayuso i els seus pensaments. Com deia el Roger al Congreso, no? A vegades alteren molt el dia a dia alguns dels seus periodistes a l'hora de fer preguntes, a l'hora de condicionar segons quines preguntes es fan en rodes de premsa, no? Tenen un impacte sobre el dia a dia de mediàtic del Congrés. Alguna vegada els periodistes d'allà s'hi han posicionat, fins i tot demanant que es retiressin algunes credencials, i aquí a Catalunya encara no ha passat de la mateixa manera, però sí que és una cosa que ja ens està preocupant. Des de aquí al Parlament, els periodistes tenim un col·lectiu, el col·lectiu Ciutadella, i just quan va començar la legislatura, tenint en compte que ja tenim dos partits d'extrema dreta al Parlament, a Vox se li suma Aliança Catalana, amb aquesta irrupció d'Aliança Catalana també hi ha hagut una irrupció d'algun periodista d'algun mitjà d'extrema dreta que es dedica a enaltir totalment la figura d'Aliança Catalana i d'Oriols, que han vingut a algunes rodes de premsa i han vingut a fer aquestes preguntes just per tenir el tall perquè Oriols el pugui publicar des del faristol del Parlament a Twitter, no? I llavors ja hi hem estat alerta i fins i tot vam parlar amb els serveis de la cambra de dir, ei, compte, anem a protegir que al Parlament només hi puguin entrar periodistes i que no hi entrin pseudoperiodistes. Llavors, des dels serveis de la cambra ens van dir com que esperéssim una mica a veure quin seria el seu paper, perquè aquí hi ha una cosa, tu pots ser periodista i treballar un mitjà i treballar cada dia i fer informació i seguir l'actualitat parlamentària, però això no és fàcil, vull dir, i has d'estar sobre dia a dia, i al final aquests pseudoperiodistes d'extrema dreta, en el cas de Catalunya, de moment, com a mínim, estan demostrant que no són capaços de mantenir ni el dia a dia i de no alterar, per tant, el dia a dia de l'activitat parlamentària, però en qualsevol cas sí que és rellevant que aquí a Catalunya, tenint com la visió del que ha pogut passar al Congrés i a Madrid, doncs ja està tot activat per garantir que no hi ha espai per aquests mitjans que al final fan fake news i no són responsables amb la veritat en cap cas.
Digues, Roberta.
No, jo en aquest cas diria que qui estigui lliure de pecat que llenci la primera pedra. Perquè estem parlant aquí de seu de medios, perquè defensen o perquè et van contra tu.
Escolta, no, perquè diuen mentides.
No,
perquè
diuen mentides. Com per exemple el diari...
Com per exemple dir que la migració no és la responsable de tots els mals.
Com per exemple el diari El Mundo, que diu que Trias té diners a Suïssa i és mentida. Per exemple, com el diari El Mundo, que publica informes falsos, sabent que són falsos. Eh? I diu, oh, és que reben subvencions del PP. Si suprimíssim les subvencions dels mitjans, les subvencions públiques dels mitjans de comunicació, no hi haurien digitals, no hi haurien diaris. És a dir,
evidentment, perquè és un...
Els diaris de màxima... Els 5 diaris de màxima circulació a Espanya, sense el suport institucional, no existirien. Serien empreses fallides. Aviam si ens entenem. I això no es fa gratis. Eh? N'hi ha que saben cobrar de tothom. Això també és veritat. Cobren de Madrid, cobren de la Generalitat, cobren de la Diputació, cobren de l'Ajuntament, cobren de tot arreu. Aquests són els més espavilats. Però sense aquestes ajudes, l'empresa seria fallida. Eh? Llavors, per què estem... Jo estic totalment d'acord, són pseudomedios, bueno, pseudomedios que publiquen mentides, sí, clar. Però és que els grans també publiquen de mentides i ho fan expressament també, eh? El diari El País va publicar tota aquella història dels russos al procés, que tot s'ha demostrat que tot era mentida. I fins i tot, mira, fins i tot el New York Times va publicar una informació que el delegat del New York Times a Madrid es va negar a firmar-ho i van buscar un periodista gallec que ho fes. Aviam, ojo, el ten... O sigui, i això era perquè l'Estat ho estava demanant, eh? Llavors, on comença el metge bo i on comença el metge dolent? Quins són els bons i quins són els dolents aquí? Doncs, clar, per mi, una web que li donen uns calerons i que té una audiència exigua, que no és exigua, perquè llavors Antena 3, que és un altre mitjà important, la reprodueix. És aquí on està el truc.
Clar, aquí està
aquest és el tema.
Eh? Però al final... jo recordo que hi havia un diari català que rebia una subvenció de l'Ajuntament. I l'Ada Colau va dir que quan arribaria això ho suprimiria. No només no va suprimir-ho, sinó que va augmentar-ho. I jo, un dia, parlant amb una persona important de l'Ajuntament, de l'equip de Colau, em va dir, noi, és que, clar, és que... Després, perquè és veritat que els diaris de paper en aquests moments tenen una audiència molt, molt escassa. Però diuen, no, sí, clar, però els titulars de la portada determinen després les tertúlies. Mm-hmm. I els debats, no? Marquen el debat. I aquesta és la veritat. Llavors, jo crec que aquí hi ha un munt de cinisme quan es parla d'això. Hi ha pocs, molt pocs mitjans, molt pocs, que només viuen dels seus subscriptors. La veritat és així. I els grans mitjans són els que més cobren, evidentment. És a dir, quan a vegades es fan editorials, per exemple, no sé, contra la col·laboració público-privada, contra l'escola concertada, bueno, els mitjans, els grans mitjans de comunicació espanyols estan concertats. I els contribuents espanyols en paguen bona part d'aquest concert. I és bastant, bastant arbitrari. Només que llegia el llibre del Jiménez, que va ser el director, que va fer un llibre sobre la seva experiència com a director del Mundo, i ell ho explica tot, i com està tot organitzat, amb les tertúlies, i qui va a la tertúlia i qui no hi va, i els argumentaris com funcionen, i això és així. I llavors jo aquí, acusar amb uns o amb uns altres, vull dir, em costa molt, perquè per mi greu el que ha fet, per exemple, el diari El Mundo, perquè ho ha fet tantes vegades i conscientment, que el que faci una web, diguem, desconeguda, no?
Al final, la qüestió no és, vull dir, perquè ho faci tothom no deixa d'estar malament, vull dir...
No, està pitjor.
Exacte. I el tema hauria de ser que ningú ho fes i que al final no, els diners públics no servissin per això, deia Roger.
No, dues coses. Primer, que una mica el que estava relatant el Barbeta és que el periodisme tradicional, diguem, ha fallat als seus lectors, doncs això, cedint a tota mena de històries que interessaven al poder en aquell moment que es publiquessin, i per tant fallant a la seva missió número 1, que és tenir informat els lectors amb veracitat, i a partir d'aquí tot el sistema s'ha anat desgranant i arriba a un punt en què qualsevol web publica qualsevol cosa i té credibilitat. Per què? Perquè els grans mitjans l'han perduda. Jo crec que això explica una mica el moment actual en què molta gent s'informa per pseudomitjans, a través de vídeos de xarxes socials, de Twitter, de qualsevol història, menys de grans mitjans, perquè han perdut la seva credibilitat. I crec que això és una mica culpa de tots. Però que està clar que l'onada de l'extrema dreta, la criatura plora perquè la política tradicional i els mitjans tradicionals han perdut la credibilitat. Això és una... I doncs el director... Digues, Barbeta.
No, que amb això ha contribuït moltíssim al tema de les xarxes socials. Jo vull recordar que ara hi ha hagut el debat aquest sobre el Twitter, no? Que si s'has de sortir o no. A mi em fa molta gràcia unes explicacions que es donen, no? El Twitter va fer abdicar a Joan Carles I. Sense el Twitter, és a dir, quan hi havia les imatges de Juan Carlos a la cacera dels elefants, els mitjans convencionals no ho van treure. Exacte. Fins que el Twitter ho va fer-ho tan obvi, tan evident, i ho sabia ja tothom, que ja no podien aguantar-ho més. Perquè fins aquell moment les notícies contra el rei estaven absolutament aparcades, com ara, és a dir, amb mitjans que estan parlant de tots els drames matrimonials del Felipe VI i els mitjans convencionals no diuen ni mu. O sigui, hi ha una consigna, però què passa? Perquè ara això se sap igual. Llavors, en aquell moment es va desfermar tot l'embolic del Joan Carles perquè el Twitter va informar de la cacera d'elefants. I llavors, clar, quan jo ho recordo, perquè ho vaig viure, va haver un moment en què els mitjans monàrquics no es podien aguantar, tenint que també explicar-ho molt més suau, molt més bonic, igual que ara no s'està explicant perquè els reis no van anar a lo de Notre Dame, que jo crec que això que hi ha un misteri profund, que jo crec que és un problema de Zarzuela, no és un problema del govern. Això, en fi...
Bueno, també del govern, perquè tenia una invitació... Que
no, el govern... El govern sempre és culpable, perquè és l'organitzador...
Però és que el ministre d'Assumpte tenia una invitació que va declinar per qüestions familiars...
És l'organitzador, no, bueno, d'aquest noi del ministre de Cultura fa una mica de riure, perquè a més tenia una cosa de familiar perquè anava al circ. Però, sí, perquè a més podia anar un altre. Però no, jo crec que el que no té sentit és que estaven totes les cases reals de tota Europa, tots els caps de govern i caps d'estat i Espanya, que és el veí de França, amb una cosa... que no hi fos ningú. Això és molt rar i jo crec que aquí hi ha un problema intern de la Zarzuela o del matrimoni o del que sigui. I com que aquestes coses no es poden explicar, fins que algú no se n'entera i les publiquen llavors els digitals aquests tan maleïts, no?
Carme, no sé si volies...
No, les coses de Palacio. Se m'escapen ja.
I no sé si, ja per canviar de tema, no sé si sabràs alguna cosa del cara a cara aquest que s'ha celebrat dijous entre Junqueras i Godàs. Alba Camps deia que segurament serà molt similar als que es van fer la primera volta, per tant, a la Seu de Calàbria, que es van poder seguir telemàticament, però no sé si s'ha confirmat alguna cosa o...
No, sí, serà a les 7 el dijous, a Calàbria, evidentment. I també ara he vist que també a Catalunya Ràdio el proposen que sigui a les 10 d'aquell dijous, vull dir que dos debats en el mateix dia, no sé jo si això acabarà de reeixir, però en qualsevol cas, el que té més importància, no, seria el que faran a la Seu de Calàbria, i veurem què passa, perquè, clar, en el debat que es va fer entre els candidats a la presidència, Xavier Godàs, Oriol Junqueras i Helena Solà, Eren tres. I Godàs i Junqueras, que són els que es presenten ara a la segona volta, van evitar molt la confrontació, també, perquè potser no els interessava entrar tant en el fang, que aquí hi havia un tercer element que potser desviava una mica, i veurem ara com acaba passant això. Aquí hi ha una cosa, i ho deia l'Alba, no?, que els hi sap, l'Alba Camps, que els hi sap greu que tampoc hi hagi un debat entre les candidates a la secretaria general. Qui va preferit sempre en un procés electoral normalment no vol debatre perquè no vol moure gaire la seva posició. En aquest cas, Oriol Junqueras no té cap interès en debatre. Ell es veu guanyador i no té ganes de fer aquest cos a cos per por també engrandir a l'altre i perquè qualsevol error et pot fer perdre aquesta posició de força. Llavors veurem com va el debat, perquè hi ha una cosa aquí que és que no s'ha entrat en el fons de les diferències que hi ha a l'hora de gestionar el partit, que hi ha algunes que són rellevants, però Oriol Junqueras sempre ha tingut un posat de parlar molt del país. Amb això vull dir que en el debat del dijous ens podem trobar a Xavier Godàs reivindicant que Esquerra ha de ser un partit que diferenciï la figura del president del partit al candidat a la presidència de la Generalitat i que gestioni d'una manera o una altra la qüestió de l'estructura B del partit, mentre que Junqueras parli de que la necessitat que ara mateix ha d'afrontar el partit és que hi hagi uns habitatges dignes, que els pagesos tinguin ateses les seves demandes i que el sector pesquer també. Llavors, costarà veure si realment hi ha una contraposició de temes estratègics i ideològics en aquest debat, perquè tot el que hem vist fins ara, en gairebé 6 mesos que portem de campanya, no ha estat en cap cas així. I finalment sí que crec que hi ha hagut un viratge en les últimes setmanes, que mentre Junqueras al principi anava molt sobrat perquè hi podia anar, perquè va guanyar en avals i ha guanyat en vots en aquesta primera volta, però ara ja ha baixat una mica en un sentit de que ja fa el discurs de recosir, perquè ja preveu que si guanya tindrà un partit que està molt dividit, que potser no ho preveia tant abans de la votació del dissabte passat, que ells pensaven que superarien amb escreix el llindar del 50%, no va ser així, i llavors ara potser hi ha un discurs més conciliador que el que va haver en un inici, que era un atac directe de Junqueras contra la secretària general Marta Rovira i fins i tot alguna desacreditació al govern de Pere Aragonès.
Al davant, no sé si tu el vas veure, Barbeta, que va passar una cosa que tu deies, que Godàs i Junqueras van admetre que estaven bastant d'acord en tot. També és veritat que Godàs va dir al final, si no, no estaríem en aquest partit, si no seríem militants de partits diferents, però sí que és veritat que al final es va confirmar en allò de que és bastant una qüestió de...
Sí, no, de personal, sí. Que no hi ha diferències, però no estan d'acord en tot.
No, en tot no.
No estan d'acord en tot, vull dir... És que no sabem en què estan d'acord. És que no sabem quin és el projecte d'Esquerra. El problema d'Esquerra Republicana és greu perquè els seus dirigents han perdut la credibilitat i perquè el seu projecte també ha perdut la credibilitat. Era un partit que era el primer que va jugar la carta independentista, que és el que li va impulsar i va arribar a guanyar eleccions i poder. I quan es va demostrar que no era seriós, doncs ho han perdut tot. I ara necessiten reconstruir això. Jo, sincerament, crec que el debat aquest de cara a cara torna a ser un debat de Junqueras contra ell mateix. Perquè a mi em fa la impressió que, així com Godàs és un polític normal, diguem, crec que Oriol Junqueras ha perdut la percepció de la realitat. Crec que ha sortit una enquesta en què el 17%, o sigui, dels votants d'Esquerra Republicana, només el 17% els agrada Oriol Junqueras.
Sí, però això és del CEO i això és tendenciós en un sentit que... o sigui, diuen, la pregunta era, qui voldries que fos el president de la Generalitat? I Oriol Junqueras està inhabilitat i ara mateix no pot ser el president de la Generalitat. Vull dir que...
No, però sí, tu a la gent li preguntes que a qui li agradaria. I els de Junts volen a Puigdemont, els socialistes volen a l'Illa... I els d'Esquerra no volen a Puigdemont, no volen a Junqueras. I això, per quina raó és? És que és una raó perquè pesa molt tot el que ha passat i tot el que s'ha sabut del que tot el que ha passat. Llavors, a mi, inclús de manera que té de parlar Oriol Junqueras, la gent ho comenta, diu, bueno, aquest que li passa, perquè parla així.
Però també és no? un dels... O sigui, jo, és veritat això que dius, però també és un dels polítics amb més valoració, de, històricament, el CEO. I és innegable que ha aconseguit el màxim suport dins d'Esquerra Republicana després de 13
anys,
cosa,
no, una cosa...
Sí, però parlo del CEO i de les bases.
Jo crec que una cosa és...
Parlo de les dues coses.
La militància... I una altra cosa
sí.
és la
sí,
gent.
Sí, per això he parlat de les dues coses, tant intern com extern, però deies, Barreta, que hi ha un problema a Esquerra de que, quin projecte té i que potser la gent no...
No, és a dir, s'esbaralla, però ningú sap quin
sí,
projecte és.
Sí, però el 85% de la gent que va votar el dissabte està avalant dues llistes que entre les seves files tenen a molta gent que ha avalat el pacte d'investidura de Salvador Illa. Vull dir que no hi ha tanta divisió. Així com Foc Nou apareixia com un element renovador i que naixia del no a la investidura d'Illa, si algú va guanyar en aquest congrés d'Esquerra de l'altre dia és el Partit Socialista, en el sentit de que té la tranquil·litat de que Esquerra Republicana
sí,
segueix reformant
sí,
els pactes amb ells. Vull dir que sí que hi ha una unitat estratègica
per
en aquest sentit.
Per això... Per l'electorat, no per la militància, és difícil d'entendre, diguem, bueno, doncs ajudar a governar a un Salvador Illa que ha demostrat que la seva política és d'espanyolització tant com pot, diguem, no? I amb tota legitimitat, per això té els vots.
Però llavors, jo no acabo
d'entendre per què Oriol Junqueras s'entesta en continuar.
Roger. Jo tinc la sensació, i una mica lligant amb el que deia la Barbeta, que aquest congrés no servirà per resoldre les dues grans qüestions i els dos grans passos que havia de fer Esquerra. La primera és que, amb tot l'independentisme, després del procés s'ha de fer unes renovacions de lideratges que fins que no tinguin lloc, diguem, els partits independentistes no podran recuperar el poder perquè s'han de renovar, perquè aquests líders doncs venen d'una època molt dura i personalment han patit molt, i això es nota també en les seves actuacions i els seus lideratges i les seves decisions al capdavant dels partits. I la segona és que no s'ha fet, i Esquerra no ha sabut fer en aquest procés, una revisió de la seva estratègia. És a dir, hem estat parlant doncs de canviar el color de la pintura de les parets, de si el xef del restaurant ha de ser un o ha de ser l'altre, però el menú no. No s'ha parlat del menú, no s'ha parlat de l'oferta que fa Esquerra a la població, no a la militància, sinó als ciutadans i als votants. I crec que aquestes dues qüestions no han quedat resoltes en aquest congrés, sigui quin sigui el resultat, i que això d'alguna manera forçarà Esquerra, doncs potser ara tindrem un procés de 4 anys més en què si guanya Oriol Junqueras serà el líder del partit, però que al final Esquerra haurà de fer el pas, igual que Junts, arribarà un moment en què quan estigui resolta la qüestió de Puigdemont també haurà de fer
jo crec aquest pas. Jo crec que la refundació afecta Esquerra, afecta Junts i afecta l'independentisme en el seu conjunt. Perquè vull dir, la independència, com ha dit Pujol, Jordi Pujol no fa gaire, és molt difícil o és impossible o és d'allò, la geoestratègia és la que és, i per tant aquí ha d'haver una recomposició i un replantejament del que és el catalanisme polític. I això, quan més tard, bueno, doncs mira, tirarem amb Salvador Illa de president i tots molt avorrits, diguem, això és segur.
Veurem si aquest dissabte, que és el que acaba passant, i com afronta Esquerra el futur. Són les 10:23. Ens està escoltant a aquesta hora perquè no volia acabar la tertúlia sense parlar de la situació dels pescadors. Ens està escoltant el patró major de la Confraria de Pescadors de Palamós, el Miquel Mir. Bon dia i moltes gràcies per atendre la trucada de Ràdio Estel.
Hola, bon dia.
Volíem parlar, no, d'aquesta vaga de dos dies que heu convocat i que esteu seguint per denunciar aquesta imposició de la Comissió Europea de Brussel·les que vol limitar la pesca al Mediterrani a 28 dies. És a dir, que només podríeu sortir a pescar ni un mes. Seria això, no? Al final, la part més greu de tot plegat.
evidentment, en 28 dies no només una barca de pesca. Qualsevol empresa que li donin permís per treballar 28 dies econòmicament no és viable, és totalment inviable sortir a pescar 28 dies.
Teniu alguna esperança de que de moment això es freni i la Unió Europea recapaciti davant d'aquest canvi que proposa?
Jo crec que algun canvi tindrem, però segurament no serà els dies que volem, això és indiscutible, no? Que no seran els dies que volem, voldríem pescar, però que algun canvi hi haurà, perquè hi ha països que s'estan posant al costat del que són Espanya, Itàlia i França, els més afectats, i jo crec que algun canvi hi haurà. Ara les negociacions són... també penso que seran molt dures, perquè a partir de 28 dies és partir d'un dia de molt poc, és partir de molt poc, i per ser viable, com a mínim, es necessiten uns 160 dies perquè un barco sigui viable. La distància entre un i l'altre és molt gran.
Clar. Dic, ara mateix, quants dies esteu podent treballar? Quants dies podeu sortir a la mar?
Ara ens estaven donant uns 130 dies, 130 i alguna de dies, però després hi havia bonificacions si tu ampliaves, si prenies mesures que protegissin el medi, doncs t'anaven ampliant i estàvem als 180, 180 i alguna cosa, haguéssim pogut treballar aquest any.
Clar, això, perquè la gent ho entengui, què significa? És a dir, esteu gairebé mig any sense sortir al mar, parats? Com viu un pescador, una família de pescadors en aquesta situació?
Cada any estem fent 2 mesos i mig a l'atur, que per la Comunitat Europea subvenciona el que són els propietaris de les barques, els armadors. Els mariners aquests 2 mesos i mig van a l'atur i després te donen un número de dies per acabar l'any i tu te'ls has de gestionar com pots o com vols, no? Cada barco se'ls gestiona com vol. I normalment te toca fer alguna setmana de festa perquè no arribes amb prou dies a final d'any, però bueno, si tu vas gestionant en èpoques que hi ha, doncs les captures són baixes o els preus són baixos, doncs arribes a final d'any. Però la vida és així, ja doncs, 9 mesos a l'any.
Clar, el que també critiqueu, no, és que al final la Comissió Europea està posant un únic sedàs per tots els pescadors dels 27 i al final hi ha realitats molt diferents, no, al que pot passar a les costes de l'Atlàntic amb la situació que hi ha aquí al Mediterrani.
Sí, a veure, no té res a veure la pesqueria atlàntica amb la mediterrània. La pesqueria mediterrània és una pesqueria, encara que sigui d'arrossegament, amb barcos d'arrossegament, és una pesqueria artesanal. Cada dia surt del port i cada dia torna al port. La normativa estatal permet 12 hores de treball. 12 hores està fora del port. En alguna excepció permet arribar a 15, en alguna excepció, però el normal són 12 hores fora del port. Vull dir, mentre vas cap a calador, no pesques. Vull dir, efectives seran unes 6 hores de pesca al dia. 6, 7 hores, com a molt, de pesca al dia. Vull dir que és una, no és una pesqueria atlàntica que sigui extractiva, que van a pescar tot el que poden i quan més aviat en plena, millor.
De fet, a Palamós i amb la qüestió de la gamba, els últims anys s'havia fet molta feina de gestió i fins i tot s'havia aconseguit recuperar part de la quantitat de gamba que hi ha a la zona, millorant tant, com dèiem això, la quantitat com la qualitat, no, del producte.
Sí, a Palamós ja el 2013 una normativa publicada en un BOE estatal que vam elaborar els pescadors amb mesures que eren capaços de complir, però per reduir les captures de gamba, ja que penseu que un 40% dels ingressos de la cofradia ve donat per la gamba. I clar, era molt important. I s'ha intentat doncs posar unes malles més selectives perquè ens entenguem, el forat de la xarxa més gran i que la gamba petita es pogués escapar. S'han posat portes sense contacte amb el fons. Les portes que fan servir per obrir les xarxes antigament llauraven com una arada en un camp. I ara no tenen contacte amb el terra. I estàs protegint el fons, no? I s'estan restringint llocs on es podia passar pescant 4 vegades cada dia, doncs ara se'n permeten 2. tota una sèrie de restriccions i que ha fet doncs, tants anys treballant, reduint l'esforç, doncs Escalador s'ha recuperat, el tamany de la gamba estem veient en subhasta, el tamany de la gamba és més gran i que deixem escapar aquesta gambeta petita, que estudiant amb els biòlegs vam veure que aquesta gamba que s'escapa li donem l'oportunitat de ser mare una vegada a la vida. Que si tu tens més mares, tens més ous, i si tens més ous, tens més repoblament, i per això els escaladors de Palamós, segons Icatmar, són els més ben gestionats, són els que estan a punt d'aconseguir el rendiment màxim sostenible, que és en tot el que es basa aquestes 28 dies de la Comunitat Europea, no? Aconseguir treure del mar el que el mar és capaç de produir. Com que segons la Comunitat Europea s'està pescant més del rendiment màxim aquest, doncs la manera és limitant dies de pesca, posa la Comunitat Europea. Mm-hmm. Particularment jo crec que hi ha altres sistemes de reduir, aplicant malles més selectives i protegint el fons marí, a poc es podria recuperar.
Mm-hmm. I ja per acabar, Miquel, fa unes setmanes explicàvem que també hi havia preocupació aquí a Palamós perquè pel tema de les quotes s'estava arribant al límit de pesca de la gamba a tot el Mediterrani i això podia provocar que faltés gamba per Nadal. No sé si ara que queden 15 dies justos per les festes, si la situació ha millorat, si podeu garantir que hi haurà gamba de Palamós per Nadal o si haureu de quedar-vos a port i no podreu sortir a pescar.
No, en aquests moments queda quota per pescar 4 o 5 dies, però és una altra de les queixes que tenim, que la quota, o sigui, tot el Mediterrà està gastant quilos de la mateixa quota. El que voldríem és que se refés una repartició d'aquesta quota per barca i que cada barca pogués pescar doncs, la gamba el dia que li convé, el dia que no li convé, amb un tipus de xarxa, que després cada barca triés. Però clar, si tots anem a gastar de la mateixa quota, del mateix volum, i mentre pesquem anem pescant tots i restant tots quilos d'allà mateix, doncs això provoca que si l'any que ve volen posar un 30%, un 30% de reducció, doncs en 7 mesos ens hem acabat els quilos. Sí. Però queden gamba per pescar 3 o 4 dies. Suposo que l'estat espanyol aplicarà alguna o ens deixarà pescar, sigui en voltes de Nadal, i restar-ho dels quilos de l'any que ve, o no sé com s'ho faran. Però de quota, ja t'he dit, queden per pescar 4 o 5 dies la gamba.
Mm. Això també entenc que farà que els preus pugin, no? Que s'encareixi tot de cara també a les festes.
Ja s'encareixen normalment de cara a les festes, perquè també la gamba té la seva biologia. I ara, en les èpoques del desembre, la gamba se'n va a buscar més profunditat. I tenim com a prohibit pescar més de 800 metres. Què passa? Hi ha menys captures, hi ha molta més demanda, i això fa que s'encareixi. O que si, a més, no tens la incertesa aquesta de que no saps si tancaran la pescaria o no, pues suposo que sí, que faran encarir els preus.
Mm. Miquel Mir, patró major de la Confraria de Pescadors de Palamós, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del matí a Ràdio Estel.
A vosaltres. Adéu.
En fi, la situació aquesta dels pescadors catalans, ho explicàvem al matí a l'informatiu, que en 10 anys s'ha reduït a la meitat les tones de peix que es pesquen a Catalunya i ja tenim menys de 600 barques als ports catalans de les que hi havien hagut, que és la xifra més baixa de la història des de que hi ha registres. Una situació preocupant. Mercè Raga,
què
ja
tal?
Tenim aquí
molt bon dia.
Taula. Bon dia.
Vinga, va, preparadíssims, perquè, Pau, d'aquí res, anem cap a Alcarràs, amb el Rafa Sanahuja, que ens portarà a visitar, alerta, l'arbre de Nadal, podríem dir, més alt, fet en ganxet. Són 8 metres d'alçada i han necessitat 200 quilòmetres de llana.
Ah, mira.
Barbeta, tu t'hi veus fent ganxet o no?
Jo no, però tu sí.
A mi?
Ah, mira, ja està.
Per què jo?
Perquè la Raga és una maga.
No, home, no. Però jo la veritat és que no sóc... Mira, t'haig de dir que, mira, potser amb lo de les llums encara m'hi veig més, lo dels leds, però fent ganxet, tu, Massip, t'hi veus o no?
Jo no sóc gaire bo fent manualitats.
Tampoc, eh?
No.
Fent manualitats, bueno. No. Doncs escolta, ens hi preguntarem, a veure, d'on han tret aquests 200 quilòmetres de llana?
Sí, més de
les
ovelles, catalanes.
No, home, jo, clar. Home, clar.
No, vull dir que hi ha un problema. Les ovelles catalanes que tenen problema, sí, per vendre la llana, doncs es podia haver... Espero que hagin,
mira,
fet una entesa.
Doncs, mira cap a on anirem, ja veuràs. A encara veure. Traurem un suquillo d'aquesta entrevista.
En fi, Carme, Jordi, Roger, moltíssimes gràcies
i
per participar.
I la solidaritat amb els pescadors catalans, que aquests de la Unió Europea cada vegada són més antipàtics, més emprenyadors, més buròcrates... I a més no solucionen res ni les guerres, o sigui que...
Mm. Bé, a mi m'ha fet gràcia un tall de la manifestació que hi havia ahir a Madrid, que deia que ells treballin i cobrin 28 dies l'any a veure si poden viure, com ens volen fer... A...
Bueno, treballar, poden, treballar...
Cobren molt més, bueno, i treballar sí, estan acostumats a treballar menys.
Sí, exacte.
En fi, gràcies per participar a la tertúlia. I també gràcies als oients de Ràdio Estel. Avui és dia d'audiències. Gràcies als 13.000 oients que escolten aquesta casa de mitjana i als 4.000 que ens acompanyen cada matí. Benvinguts tots i gràcies per acompanyar-nos. Nosaltres hi tornem demà al matí a les 8. Però ara la Mercè i tot el seu equip ja s'hi posa. No marxeu. Fins ara.
Ràdio Estel. Més de 100 anys, 5 generacions, tota una nissaga compromesa amb la qualitat i una filosofia centenària. Embotits UAC, la famosa llonganissa d'Organyà, nascuda d'una de les fàbriques més antigues de Catalunya. I ara també UAC us ofereix dos plats típics de les festes, el caldo de Nadal i els canelons de pollastre de pagès. Descobreix la tradició de l'excel·lència a ubac1915.com.
Estimats Reis Max, sóc la Greta. Aquest Nadal us demano un pis per a mi i la meva mama, per jugar, fer els deures, descansar o convidar les meves amigues. Volem un lloc on estar tranquil·les.
A Catalunya, la meitat de les famílies amb infants no tenen lloc adequat on viure. Fes que una llar digna no sigui una carta als Reis. Dona a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Ple pulmó, per les malalties respiratòries. El 15 de desembre col·labora amb la Marató de 3CAT. Diu molt de tu.
Quan esculls peix local, t'estàs cuidant a tu. I la peixatera del teu mercat, els qui cada dia organitzen la subhasta de la llotja del peix, l'armadora, que fa que el vaixell surti al mar cada dia, els pescadors, que naveguen a trenc d'alba, i tota la pesca. Darrere del nostre peix hi ha molt més que peix. Hi ha cultura, gastronomia, comunitat i l'esforç de milers de persones. Comprar peix local és cuidar-te tu i tota la pesca. Campanya cofinançada per la Unió Europea. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Aquesta és una ruta sense peatges.
Uei!
Al matí, a Ràdio Estel. Amb Mercè Raga.
Recordi conduir amb precaució.
Bueno, estic una mica al cas, però tampoc gaire.
Ha arribat a la seva destinació.
Si mentre dino, pues veig la ruleta de la fortuna.
Al matí,
a
Ràdio Estel.
Amunt, preparades.
Oques Grasses anuncia nova gira el 2025. Molt bon dia a tothom, són 11:15. El grup usonenc va anunciar ahir una nova gira de cara al 2025 amb el nom de Coda, que començarà per ser a Vic i acabarà a Montmeló. Seran els únics 7 concerts que el grup d'Osona farà el 2025 i amb una localització sorpresa, que encara no s'ha revelat. Això serà a l'agost. Oques Grasses és un dels grups catalans més escoltats, per cert, aquest 2024 a la llista de Spotify. Avui és dimarts 10 de desembre, quan acaba el Pau, comencem la guerra.
Al matí a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Què tal, com esteu? Molt bon dia altra vegada. Nosaltres agafem el relleu a aquesta hora d'en Pau Massip amb molt bon de... Això no mai em surt, aquesta entradeta. Amb molt de gust. Fins les dues ens encarreguem de rematar el matí amb un grapat de continguts de gamma extra. Però abans deixeu-me presentar-vos els efectius del matí, el que queda del matí, un batalló sempre en guàrdia, format per en Joan Trias, en Rafa Sanahuja i la Olma Giró. Què tal, nois? Com esteu?
Ai, què tal?
Hola, hola, hola. Ets una maga, ets una maga.
La raga l'amaga, eh?
La raga l'amaga.
Què
fa calç...
Qui és aquest?
Pots fer el calceta, també. Bueno,
el calceta.
Calceta. Jordi Calceta. Calceta,
mitjó.
Exacte, una calceta, no? Marta Harkel, la sotsdirecció. Marta, molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Tu le pera con la papaya.
Vinga, va, que en 5 minuts ens acostem a 3 quarts de 11 del matí. Marta Harkin,
sí, sí, sí,
com tenim els... Em deixeu parlar, sisplau?
Sí, sí, sí.
Sí, 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 pots parlar.
Pregunta.
Com tenim els nostres oients?
Enceran els esquís i trencant la guardiola perquè avui dimarts, senyors i senyores, comença la temporada de neu. Pam! Pi-pi-pi-pi-pi. Una temporada de neu impulsada, evidentment, per les enfarinades d'aquests dies al Pirineu. La primera estació que rebrà esquiador serà la Masella. Avui obre una pista, la Coma Oriola, que no m'ho he inventat el nom, eh?
No,
és així, és veritat. Pels esquiadors neguitosos que no puguin esperar el cap de setmana, que serà la data oficial d'obertura. He estat mirant, nois, preus de forfets de temporada.
Ui, ai, que va, interessant.
Barat, això.
Mira, a la Masella, 780 eurets. Font Romeu, a la Cerdanya Francesa, 565 euros.
Regalat.
Gran Valira, Andorra, 940 eurets.
Ah, mira.
Pica una mica. També és més gran, Gran
Home,
Valira.
Clar. Estan moltes pistes enllaçades.
Gran Valira.
Però...
Això per tirar-te per allà. Només.
Sabeu quan val un forfet a Baqueira Baret?
Quan?
No ho sé, perquè el web no mostren tarifes, perquè ja saben que no ens les podem, no ens les podem pagar. Només ens queda desitjar que algun dia nevi a Barcelona i poder treure a lluir els esquís per la Diagonal.
Mercè. Doncs els que sempre llueixen són els nostres homes a la peixera, la producció, el Tigre de les Neus, Ferran Capdevila.
Es diu Fere... És que no me'n recordo el nom.
I pilotant el servei tècnic, l'os polar en captivitat, el gran José Matosas.
Soc fidel, si no em fan cap mala passada, vaig sempre a les mateixes.
Nosaltres som al matí a Ràdio Estel, benvinguts tots al nostre camp de batalla.
Al matí a Ràdio Estel.
Hola, Pili.
Hola, guapo.
Com estàs?
Guapa.
Amb Mercè Raga.
Vinga, va, Harke, què passarà al matí a Ràdio Estel a partir d'ara?
Doncs mira, Mercè, ahir vam conèixer els encreuaments de la Copa del Rei de futbol. De fet, ho vam seguir en directe amb el Rafa i, com sabeu, al Barça li va tocar el Barbastro, equip totpoderós i multivitaminat, gràcies a les fruites i verdures que els proporciona a la mitja part la nostra corresponsal sobre el terreny, la Sònia, propietària, com sabeu, de Fruites Garriga. Amb ella parlarem d'aquí uns minuts.
Tot això serà abans de rebre aquí a l'estudi, com podríem dir, o a un estudi, un visionari, no?
Sí, l'home amb més bona vista d'aquesta casa, sempre amb la mirada posada al cel. L'astrofísic, físic quàntic i divulgador científic Joan Anton Català ens parlarà avui de l'Europa, que no és el club de futbol, sinó una de les principals llunes de Júpiter, Júpiter que per anar-hi, Mercè, a passar un cap de setmana, queda una mica lluny. Concretament a 628 milions de quilòmetres. S'ha d'anar a passar un pont llarg, perquè si no, massa cotxe.
I jo crec que és un viatge de tornada, no? Perquè, ai, de perdona, d'anada, però de tornada no, el bitllet?
No, exacte, no és one way, one way, perquè després s'allarga massa la cosa. No deixarem les estrelles perquè 2 de 12, Mercè, la girocleta es desplaçarà fins l'epicentre de la decoració nadalenca. It's beginning to look a lot like
Christmas. Sí, guapa. Everywhere you
go. On, amb una mica de sort, es trobarà Michel Bublé.
Sisplau.
És la botiga aquest Wolfart, al carrer dels Banys Nous, al barri gòtic de Barcelona. Allà farà un repàs de les principals tendències d'aquesta temporada i potser s'anima, que a mi això em faria molta il·lusió, i ens porta alguna coseta per decorar l'estudi.
Doncs vinga, això és veritat, sí. El dia que a les 12 parlarem d'una gala molt solidària.
Sí, és la quarta gala benèfica, Albert Sidrac, que recapta fons per a la investigació del sarcoma d'Evic. Ens explicaran alguns detalls de l'acte, on per cert, va actuar-hi a Coyote Dax i ho faran l'Oriol Real, coordinador de l'associació, i l'Emma Perrier, que és membre de l'obra social de Sant Joan de Déu.
I qui més passarà per avui al matí?
Doncs la locutora i actriu de veu Bet Verdagí, el filòsof Leo Espluga i el periodista Jaume Borja, que ens ajudarà a rematar aquest dimarts.
Vinga, doncs, molt bona companyia. Arribarem plegats, si tu vols, Trias.
A les dues, com sempre.
Va, doncs anem-hi.
Ràdio Estel.
El dijous 19 de desembre, Ràdio Estel et proposa una marató que regalarà somriures. Ajudarem a la gent gran que viu la soledat no desitjada amb regals de Nadal especials. Fins al 20 de desembre pots portar el teu obsequi a Ràdio Estel de 9 a 2, al carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona. Guants, bufandes, articles d'higiene personal, el que se t'acudeixi. Recorda, fins al dia 20 esperem la teva aportació pels regals de Nadal per a la gent gran. I el dia 19 de desembre, la marató a Ràdio Estel, amb la col·laboració d'Amics de la Gent Gran i el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
Soc l'Anna i dirigeixo una empresa d'energies renovables, un sector en creixement que sovint necessita professionals qualificats. Amb els certificats professionals sé que les persones que contracto estan preparades.
Per a les empreses, els certificats professionals obren les portes a disposar de persones qualificades. Són una titulació oficial que inclou un període de formació en empresa que permet conèixer nou talent. Certificats professionals, una porta oberta al teu nou futur. Més informació a fp.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. El magazín del matí a Ràdio Estel.
10:46. Ahir es va celebrar el sorteig de la Copa del Rei de futbol i estem molt contents i tranquils, no pel rival, perquè ara mateix el Barça no guanya ningú. Estem contents de poder saludar aquesta hora una de les corresponsals més simpàtiques del matí a Ràdio Estel. Ella és la propietària de Frutes Garriga, la fruiteria que dona la fruita als jugadors a les mitges parts dels partits, doncs aquells partits que juguen a Barbastro. Buenos días, Sonia.
Hola, buenos días.
Sonia, ¿cómo estás? ¿Contenta o no?
Hombre, pues estamos muy contentos porque esto va a ser una revancha.
Hombre, claro, porque, o sea, recordemos que ahí Rafa le va a tocar al Barça, ¿no? Sí. El Barbastro jugará contra el Barça.
Barbastro,
y la última vegada com va quedar aquest duel.
Bueno, va guanyar el Barça, pero patín moltíssim, 2-3 van quedar, ¿eh? Sí. Quedaron 2-3, sí, sí.
Ganó empujones.
Empujones.
Bueno, Sonia, que nos conocemos. Queremos fruta fresca, ¿eh? La que les diste a los del Español, ¿eh?
Por supuesto. Por supuesto que será la misma fruta que los jugadores del Barbastro.
Calidad.
Vale, ¿y ya sabéis qué fruta les vas a dar a los jugadores del Barça y del Barbastro, no?
Pues no, habrá que hacer un pensamiento.
Muy bien.
Bueno.
Porque como es época de Navidad, pues veremos a ver qué les damos.
¿Cuáles son las frutas de Navidad? ¿Cuáles son las que salen?
Me lo contaron en almíbar.
Pues va a ser que no. Podía ser piña, podían ser lichis.
Ah, lichis.
Fresas.
Ah, fresas.
Podía ser granadas.
Claro. Granadas.
Por supuesto, serán plátanos.
Son muy jovencitos, los del Barça. A los jóvenes, a la canalla els hi costa menjar fruita.
Els plátanos els hi agraden.
Sí?
Los plátanos.
Es menja fácil.
Claro. Sonia, ¿lo tienes en cuenta esto? Que el vestuario del Barça es muy joven, ¿eh?
Sí, también el del Barbastro.
Claro. Mira, hacemos una cosa, porque nosotros, desde este programa, Sonia, para colaborar, te proponemos unas manzanas de Lleida.
Ah, mira.
Que son bien buenas. Sonia, ¿vendéis, trabajáis con las manzanas de Lleida o no?
Sí.
Claro.
¿Y qué tipos de manzanas tenéis, Sonia?
Pues mira, tenemos Golden, tenemos Fuji, tenemos Royal Gala... Tenemos Pink Lady.
Pero
tenemos Verde Doncella.
Las mejores.
Sí.
Sin duda.
Ladies y doncellas.
Bueno, hacemos una cosa, Sonia. Si te parece, nos comprometemos a hacerte llegar una caja de fruta de Lleida, de bona poma, Sonia, si nos prometes que se las darás a la plantilla del Barça y del Barbastro.
Por supuesto, faltaría más.
Sí, ¿eh?
Yo tendría que estar en... en mi tienda, pues el día...
A ver, ¿qué día?
3 o 4 de enero.
El 4 es el partido, ¿eh?
Ah, ¿el 4 será el partido?
Sí.
Sí, eso.
Pues entonces el día 3.
El día 3.
Vale, claro, pues hacemos una cosa. Como aquí en este programa somos personas y somos un equipo de palabra, vamos a acabar de rubricar este contrato, si parece, Sonia. Vamos a hablar con el alcalde d'Alcarràs, que tiene buena poma. Gerard Companys Pujol. Alcalde, bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Què tal, alcalde, com anem? Escolti, alcalde, que ens estava escoltant, que estem aquí fent tractes amb la Sònia, de Frutes Garriga, sí, de Barbastro, que sí, elles sí, són, sí, la seva fruiteria són els que subministren la fruita, diguéssim, a la mitja part, als jugadors del Barbastro i al contrincant. I llavors, ara estàvem parlant amb la Sònia i dèiem, doncs, escolta, el pròxim partit de Copa del Rei, que juguen contra el Barça, que els hi donguin poma d'Alcarràs, que ens ajudaríeu en aquest tracte o no, alcalde?
I tant, de pomes tant és com ho veu, pinyes és més complicat, però pomes les que convinguin.
Perfecte.
Val, doncs fem això, fem aquest circuit, alcalde, els enviem doncs una caixa, què et sembla? Com ho podem fer, això?
Sí, que ens facin arribar l'adreça i els hi farem arribar una caixa de pomes d'aquí d'Alcarràs.
Vale, Sònia, estamos hablando con el alcalde de Alcarràs. Nos ha comentado que si ahora mismo no das la dirección de Frutas Garriga, te enviamos una caja de pomas de Alcarràs.
Sí.
Destino Copa del Rey.
Vale, perfecto.
Sí, cerramos trato, ¿eh?
Sí.
Alcalde.
Cerrado trato.
Perfectísimo.
Perfecto.
Bravo, un aplauso.
Sonia,
bravo.
Sonia,
todo por el Barça.
Bueno, ja vamos hablando perquè dieu que això és el 4, no?
Això és el 4 de gener.
Sí, el 4. El Barça ha demanat jugar el 4, que imagino que jugaran el
dia 4. El 4 de gener,
eh? El 4 de gener, amb tot el fred.
Pues Sonia, vamos mantiendo... O sea, vamos... Estamos en contacto, vamos.
Sí, sí.
Vale.
Además, acudiré al partido.
Hombre, claro.
Pues escucha, si nos lo puedes enregistrar, pues mejor que mejor, y así tenemos el recuerdo.
Enregistrarlo, ¿eh? Sonia, sobre todo.
Sonia.
Dime.
Va, corresponsal, que tenemos ahora en Barbastro. ¿Cómo tenemos el tiempo y el tránsito hasta ahora?
Hombre, pues ahora hace frío. Ha salido el sol, pero hace frío. Estamos a temperaturas bajas.
Claro. Vale. ¿Y el tráfico cómo lo tenemos?
Normalito.
Vale, pues
normalito.
Ya está.
Normalito.
Eso sí.
Nos ayuda. Bueno, Sonia, un abrazo bien fuerte. ¡Viva Barbastro!
¡Viva!
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 ¡Venga!
¡Viva!
Va, 10:52, anem a parlar amb l'alcalde d'Alcarràs.
Quiero el cuchillo, por favor.
Va, tira.
Es que no sé com... No sé com enllaçar ara aquest moment. Alcalde, sí, continua amb nosaltres, eh? Gerard Companys Pujol.
Sí, continuo aquí.
Ara.
I gràcies per la paciència, perquè quines coses, quins embaucaments i quines...
Altra feina del pobre alcalde.
Jo trucàvem a l'alcalde per un altre tema, i és que Alcarràs ha deixat el llistó altíssim amb el seu arbre de ganxet. De ganxet. El més gran de Catalunya, que brilla amb orgull al centre del poble, 8 metres d'alçada, 4.000 quadrats, 200 quilòmetres de llana, ni més ni menys.
Això són molts jerseis.
Tenim una obra d'art que és tan festiva com única. I volíem parlar amb l'alcalde. Alcalde, ja en la línia de com està anant el programa i la conversa, tinc una endevinalla per vostè. Ha vingut a jugar...
Precisament a jugar no he vingut, però a veure.
Bueno, a veure.
Ara parlarem de l'arbre, però
ja veuràs.
A veure, ha d'esbinar quin és l'objecte, bé? Lana sube, lana baja.
Lana sube, lana baja.
Lana sube, lana baja, pues... No ho sé,
a veure. La lana.
Era difícil, eh?
Ai, en fi, mira, al final ja ha fet gràcia, ja estem contents. Com es va decidir que la llana seria la protagonista d'aquest Nadal a Alcarràs? Hi havia altres candidats com el paper maché o el macramé? Vau decidir la llana al final?
Això té una història que va començar el Nadal de l'any passat. Una veïna d'aquí del municipi va fer el mateix arbre que hem fet nosaltres de 8 metres, ho va fer tamany casa. O sigui, l'arbre que es va ficar a casa seva era un tamany de màxim metre i mig.
Sí.
I el va exposar, tenen a casa seva una carnisseria, i a baix el va ficar a l'entrada de la carnisseria per desitjar bones festes als seus clients. I un dia em va dir, Gerard, passa per aquí, que te l'ensenyaré. Va anar allí a veure l'arbre i va dir, escolta'm, això, i si ho fessem aquí al poble? I en un principi, doncs, volíem fer un arbre màxim 2-3 metres, però com que aquí al Carràs, des que vam sortir la pel·lícula, que anem a lo grande,
doncs,
no, no, han de fer l'arbre més gran de Catalunya.
Ara. I mira,
home, això és... A més, quan es tracta d'arbres de Nadal, sempre els alcaldes voleu l'arbre més gran, l'arbre
més
gran.
Sí.
Escolta,
la diferència és que els altres alcaldes el lloguen i aquí, com que ens ho ha tocat ser nosaltres, jo no era tan partidari, potser és el més gran. Però ja, al final, que... bueno, tenim un equip de la brigada que és molt motivat també. I
s'han motivat. Però, alcalde, 200 quilòmetres de llana, d'on han tret tantíssima llana? S'ha quedat sense llana, al Carràs, ara mateix? No?
Al Carràs, sí, sí. Al Carràs va haver uns dies a l'estiu que no hi havia llana perquè, clar, nosaltres vam començar a fer explicar a la gent que volíem fer aquest projecte al febrer d'aquest any. Al març ja repartíem llana perquè nosaltres com a ajuntament doncs vam facilitar llana, però la gent està tan motivada també de que ha anat comprant llana ells pel seu compte i ha vingut gent que ha fet més de 100 quadradets de llancet.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Rafa, la dada, has dit 200 quilòmetres de llana.
200 quilòmetres.
Això és anar i tornar del Carràs a Barbastre.
Ai, mira, doncs mira, és el que faran les pomes, com a mínim anar, la meitat.
Sí, perquè si tornem malament...
No. Se els fotran els jugadors, alcalde, no passa res. Escolta una cosa, i si plou, per exemple, heu calculat què passa, que es mullarà la llana aquella, no?
Bueno, aquest cap de setmana ha fet molt vent i l'aire l'ha aguantat, o sigui, aquesta ja l'han passat. I el tema de l'aigua, bueno, serà molt. Nosaltres creiem que si plou no passarà res i com a molt s'escongirà potser una miqueta, però ja està preparat.
Sabeu si hi ha més obres, més arbres com el vostre? Algú l'ha analitzat, aquesta qüestió?
Sí. Hi ha competència, ja. Sí. A veure, nosaltres realment és una idea que vam veure en un poble, podríem dir, veí i amic, coneixo a l'alcaldessa, el poble de Térmens, sí, que ja l'any passat n'hi va fer un d'uns 3 metres.
Però això no és res, ja.
I també és veritat que doncs, mirem menys quantitat de quadradets, perquè els quadrats els pots ficar molt junts o els pots ficar molt separats. Nosaltres, aquella idea, doncs, també hi ha altres municipis que fan aquest tipus d'arbres, ens va agradar li va agradar a la senyora que m'ho va explicar, que em va fer un percaçà i em va dir, escolta, és que jo m'he copiat del poble de Térmens. Dic, veus que bé? Jo vaig parlar amb la Concep, que és l'alcaldessa, i ens ho va ensenyar també com ho havien fet. L'únic que normalment a tots els pobles fan com un con, és cònic, i nosaltres hem buscat aquesta similitud amb un arbre i fa, doncs, amb aquestes sortides, no sé si heu pogut veure les fotografies.
Sí, hem vist.
Fa un got preciós,
Maco.
Hem buscat algo diferent, també, que fos diferent.
Fantàstic. Per la inauguració, vau pensar en portar l'Anna del Rei o l'Anna Belén i el Víctor Manuel?
No hi vam caure, amb això doncs, no hi vam pensar.
Llàstima, perquè hagués estat magnífic. Carla Simón s'ha interessat per la història al Carràs, l'Anna del Carràs.
Bona.
Bueno, és la segona part de la pel·lícula.
Ara que les segones parts estan triomfant. I, alcalde, ja per acabar, i moltes gràcies perquè ens ha encantat la història, i com l'ha explicat, i les pomes que han d'anar cap a Barbastre. Per acabar, vostè s'anomena Gerard Companys Pujol. Ha pensat en presentar-se com a president de la Generalitat? Perquè, clar, són dos en un. És que té molta guanyada.
Ja ho veu. Tinc cognoms de president, però no és el cas. Jo prou de feina tinc aquí al poble i no és la meva intenció.
Altres van dir que no i van acabar-hi.
De moment és alcalde.
Al poble li diuen alcalde o presidents, en plural?
Jo intento que em diguin Gerard, perquè amb 31 anys que em diguin alcalde...
31 anys?
Si parlin de vostè, me queda una miqueteta lluny. Però, bueno, a vegades doncs la formalitat fa que et diguin alcalde, i, bueno, alcalde, ja està.
Quina joventut, 31 anys.
Home, tu diràs.
I sobradament preparat. Escolteu, jo estic fascinat amb aquest alcalde i aquesta història. I una pregunta, ara, ràpidament, 200 metres de llana, això vau agafar algú del consistori i li vau dir, tu ves medint els quilòmetres de la llana.
És a dir, és una tasca... Encara el tenim allà. Encara
està medint.
No ha tornat.
Encara està medint. Alcalde Gerard Companys Pujol, alcalde d'Alcarràs, moltes gràcies per jugar amb nosaltres i per aquesta meravellosa iniciativa. Per cert, he fet el càlcul, ho dic per si ho vol també publicitar a xarxes socials. L'arbre fa 8 metres, són 3 Robertos Dueñas i mig.
Ah, mira.
Un damunt l'altre.
Ficarem la comparativa. Perfecte.
Això, agafes una foto i es posa allà al costat de l'arbre i és meravellós.
És
la gent contenta, no? El poble contenta?
I la gent molt contenta. A més, aquest any, doncs, és això. Normalment n'hi llogàvem un i quedava molt bé, però com que l'ha fet els veïns i veïnes del municipi, doncs...
Home, fa goig.
Se'l cinceu i és molt guai.
Quan acabin, el guardaran per l'any que ve o faran un altre de nou?
Sí, que aguanti l'any que ve. També t'he de dir que si em surt un Vigo 2 amb el ganxet, nosaltres podem anar creixent i fer-lo més alt. Vull dir que aviso els municipis del voltant que no s'atreveixin a fer-lo més gran que el Carràs, que no podran,
Que no s'atreveixin. Gerard Companys Pujol, l'alcalde del Carràs, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Una abraçada forta.
Gràcies a vosaltres. Una
abraçada. Bravo! Simpàtic, l'alcalde. Sí. Bueno, escolta, ens han regalat pomes. Què vols que et digui, no?
Sí. Bueno, els del Barça, nosaltres...
Bueno, d'alguna manera. Va, arribem al punt de les 11. Anem a escoltar la Júlia i a la tornada de Joan Anton Català. Ara tornem. Oh, I'll hate going out.